aching. Smile even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by if you smile through your fear and sorrow. Smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for.
Vinga, saludem a la Vanessa Parellada, avui excepcionalment a l'altra banda del fil telefònic. Molt bon dia, Vanessa.
Bon dia, Bernat. Bon dia a tothom.
Com va això?
Bé, aquí lidiant amb alguns virus familiars, però res greu, res greu. Res, com tothom, vaja.
Sí, sí.
Normalitat absoluta.
Esperem. Bé, també és veritat, et diré que el fred sembla que desapareixerà, que deixa de fer-ne, i també doncs, cada cop passarem menys hores doncs, en habitacions tancades i els virus tindran doncs, menys territori, menys tros fecund per propagar-se.
Volaran lliures a altres latituds.
Sí, esperem que sí.
Per l'amor de Déu. Sí.
De què us vols parlar avui, Vanessa?
Mira, avui pensava parlar-vos d'una qüestió que és bastant recurrent en teràpia i, de fet, tots i totes la sentim i forma part de les nostres vides en més o menys mesura, que és la culpa.
Ai, sí.
Ai, fill meu. La culpa hi ha qui la defineix com una emoció, però hi ha qui la defineix més com un mecanisme en el que a partir d'alguna cosa que fem o que no fem, no anem a veure la iaia o no fem alguna cosa que algú espera que fem, nosaltres mateixes i mateixos fem un judici de, no només del que hem fet o del que no hem fet, sinó directament de com som, del nostre valor, i dictaminem que hem comès un error i que se'ns hauria de castigar. De vegades sí que pot ser que ens haguem equivocat, perquè evidentment ningú és perfecte. En aquest cas, si sentim culpa, és una culpa adaptativa que ens ajuda a reconèixer els errors i a posar en marxa conductes d'ajustament i de reparació, però de vegades no respon a alguna cosa que haguem fet malament. Però bueno, com funciona el mecanisme de la culpa? En el sentiment de culpa intervenen un acte que la causa, que pot ser real o imaginari, la percepció i la valoració negativa d'aquest acte per part de la persona, la mala consciència, com si diguéssim, i l'emoció negativa derivada de la culpa pròpiament dita, que serien els remordiments. D'aquests tres elements, el més important és la interpretació que fem de l'acció o de l'omissió d'una acció i el grau d'importància que li donem, perquè el sentiment de culpa al final és un procés subjectiu, està molt determinat per la nostra interpretació i la nostra valoració dels fets. Per exemple, tinc una parella, comparteixo tot el meu temps d'oci amb ella, sempre estem junts, fem plans junts. Un dia em plantejo fer alguna cosa amb les meves amigues o amb els meus amics, podrien aparèixer sentiments de culpa si la interpretació que jo faig del fet de sortir sense la meva parella és ja ha començat el declivi de la parella, abans no em venia de gust mai fer res sol o sola, no sóc una bona companya, no l'hauria de deixar abandonat o abandonada. O sigui, la forma d'interpretar el fet de sortir amb les nostres amigues o amics és el que activa el sentiment de culpa. Oh. Si interpretem que sortir sense la nostra parella és un inici de crisi de parella, o que sí que l'estem abandonant, ens sentirem culpables. O si som un exemple que és super recurrent, una mare. També passa amb els pares, però més amb les mares. Una mare que un dia decideix pues, anar al gimnàs, apuntar-se al gimnàs, començar a fer gimnàs, i deixa que sigui el pare el que vagi a recollir els nens a l'escola o a les activitats extraescolars. No hauria d'estar fent això, ell també està molt cansat, total, fer esport és una cosa de la que me'n podria estar, perquè no és que estigui malalta, no és feina, és una cosa de la que faig perquè vull fer-la. En aquest cas, també és aquesta interpretació la que faria que jo em sentís culpable per fer allò. En les dones deia que són molt més freqüents aquestes, aquests sentiments, perquè és bastant habitual que a nivell social, quan les dones es prioritzin, sentin més culpa que quan es prioritzen els homes per una qüestió cultural. La culpa ens pot portar fins i tot a abandonar-nos perquè ens empeny a prioritzar la resta de persones per davant nostra. Per això és molt important aprendre a sostenir la culpa que se'ns desperta quan fem una cosa que ens ve de gust. No cal que sigui una cosa necessària de feina o necessària perquè estic superestressada i necessito nedar, sinó simplement una cosa que precedim, que preferim fer. És important aprendre a sostenir aquesta culpa. De vegades la culpa aquesta, no tant la funcional que hem dit o adaptativa, que és quan realment hem fet alguna cosa malament, sinó una altra culpa, que és la que porta més gent a teràpia, és quan la culpa és el resultat d'una família com de les que coneixem com a famílies disfuncionals. I sol passar que hi ha persones que venen a teràpia que es consideren, doncs, que són les ovelles negres de la família, que són persones rebels, que són persones que han triat fer les coses diferents, i en totes aquestes persones és molt comú el sentiment de culpa, que de vegades apareix disfressada d'una responsabilitat desmesurada, de vegades és com una por terrible al rebuig i voler agradar a tothom per evitar aquest rebuig, no? Hi ha, doncs, la culpa pot ser o per no complir les expectatives, o perquè vols una cosa diferent a la resta de la teva família. La culpa per allunyar-te, per quedar-te, per dir que no, per posar límits. I quan explorem aquesta culpa, moltes vegades descobrim que és imposada o que és apresa en aquest entorn familiar disfuncional en el que s'ha usat amb la finalitat aquesta, no? de que compleixis amb aquestes expectatives. Ja no només és una mesura de control social, com si diguéssim, perquè no fem barbaritats que podrien perjudicar-nos, sinó perquè compleixis amb les expectatives de la família, no? I al final t'acabes fent responsable de coses que potser no et toquen o et fan seguir un camí, doncs, que no és el teu. I passen moltes famílies que aquests que volen sortir tenen aquesta culpa, que al final és una culpa que no és seva, però sí que la carreguen. El que passa que és un mecanisme de manipulació molt subtil que s'activa en el moment en què tu prioritzes les teves necessitats i per fer-te sentir egoista i que falles als altres quan et poses al centre. Però és una, ja et dic, és una cosa molt subtil, que va calant a poc, que no identifiquem. Foucault també parlava de és molt difícil enfrontar el poder quan és un poder subtil que és invisible, que tu no el veus, i en aquest cas passa això, no? Que tu no te n'adones que la teva família funciona així perquè és una cosa molt subtil. O a vegades no et diuen res, però et fan sentir que has fet alguna cosa malament. Per exemple, mira, el teu germà sempre ve a veure'ns, no diu que tu facis res malament, però ja s'activa aquest mecanisme de sentir que tu no estàs fent alguna cosa bé, no? Tant de bo estiguessis segura del que estàs fent, no vull que després te'n penedeixis. Últimament m'he sentit molt sol, però no vull molestar-te. O sigui, totes aquestes frases estan carregades d'aquesta manipulació que no sempre és conscient, tampoc ni per part de les persones que la fan servir, simplement no tenen altres eines o altres recursos per expressar les seves necessitats, però al final et generen a tu una culpa que no és teva, que et condiciona molt ja en la teva vida. Val?
I com ho fem? A veure, hem de rebutjar totes les culpes? Hi ha alguna culpa bona?
Bueno, de vegades ens equivoquem. És veritat que moltes vegades ens sentim culpables d'algú perquè que hem fet alguna cosa malament. Llavors, el que hem de fer en aquest... És clar, són dos casos diferents. Si tu has fet alguna cosa malament, el que hem de fer és identificar què és allò que et fa sentir culpable per poder-ho detectar. Veure si realment t'has equivocat, perquè potser sí que no tocava dir allò que vas dir en aquell moment. Excepte que en allò concretament t'has equivocat, però no et flagelis, excepte que els errors formen part de la persona, que no vol dir que siguis una persona fracassada perquè hagis comès un error un dia, que no vol dir que siguis una persona imperfecta o torpe, si un dia t'has equivocat, que sobretot això passa en persones molt perfeccionistes, persones que tenen una baixa autoestima, que els hi costa regular les seves emocions, tot això també es pot treballar en teràpia, i llavors expressar a la persona amb qui ens hem equivocat, doncs això, no? Doncs mira, m'he equivocat, em sap supergreu, demanar perdó si cal, i si es pot reparar el dany que has fet, no? Fer com una conducta compensatòria, substituir la culpa per la responsabilitat, al final. Si no és una culpa d'aquestes, sempre comencem pel mateix, analitzar d'on ve aquest sentiment de culpa teu. I realment després tu veus que és veritat que aquella persona té motius per sentir-se com se sent, perquè tu no has estat encertat o encertada, que després aquella persona potser hi posa més pa que formatge en aquell entrepà, allò ja seria cosa de la seva motxilla, però tu accepta la part teva i responsabilitza't de la teva part. Però a vegades no, a vegades tu no has fet res. Llavors, en aquests casos, quan tu analitzes en els casos que hem posat, no, del teu germà sí que de deures, en aquests casos que es veu que darrere hi pot haver una manipulació, encara que tu vegis la culpa, la sents igual, i et pot anar molt bé preguntar-te d'on ve aquest sentiment que tens de culpa i a qui beneficia que et sentis així i que el treguis de tu, que el facis fora com si fos una cosa que no és teva, com si fos una cosa que tu portes a la mà i la deixes a la taula perquè no és teva. Aquesta culpa és una culpa que ve, doncs el que dèiem, no? Persones que potser no saben com demanar ajuda o no saben com sortir d'una situació que els fa estar malament, i en comptes de reconèixer el que fan és voler que els altres estiguin a prop, perquè a vegades si se senten acompanyades o senten que els altres estan igual de malament que ells o que elles, doncs ja no han de fer res per canviar, no? Però fer aquesta anàlisi, a vegades és difícil desentranyar tota aquesta anàlisi perquè els fils estan tan embolicats i està tan ben feta la trama que costa de sortir. Llavors aquesta és una feina que sí que va bé fer a teràpia, treballar per identificar aquesta culpa, treballar per qüestionar-la, i també és important aprendre a tolerar el malestar de no complaure a tothom. A vegades aquest malestar és tan gran que ens surt més a compte fer el que ens diuen o el que els altres volen per evitar-nos aquest malestar. I això el que fa és que ens anem com desconnectant del que nosaltres volem i del que nosaltres necessitem. Per tant, és molt important. El malestar al final el tindràs de les dues maneres, no? Si t'enfrontes a aquella persona i et treus de damunt una culpa que no és teva, generes un malestar en tu, no? Has de tolerar un sentiment que no és agradable, que és amarg. Però si vas prioritzant les necessitats dels altres damunt les teves, al final també acabarà petant la cosa per una banda o altra. Per tant, val més que aprenguem a tolerar que ens equivocarem moltes vegades, que hi ha culpes que no són nostres, que no hem de complaure tothom, que la gent, pues, sobretot quan som adults, tots ens hem de ser responsables del nostre benestar, i aprendre això, no?, a posar límits i a viure amb aquest malestar de no complaure tothom, no? No ens eduquen per... Això té a veure amb el que parlàvem al darrer programa del conflicte. No ens eduquen per viure en conflicte. Ens eduquen perquè tot estigui bé, i quan de vegades hi ha una situació de conflicte, doncs no sabem com actuar. O ens quedem callades, o potser ens passem... I ens hauríem d'aprendre a educar-nos a tolerar aquestes situacions de desavinença, situacions en les que, doncs, no estem bé nosaltres, no fem alguna cosa bé, o situacions en què l'altre vol fer una cosa i tu no la vols fer i prefereixes la incomoditat de no fer-li el gust a, pues, anar cedint fins que al final desapareixes tu, no? Però bueno, és interessant, és un treball personal al final el fet de treballar totes aquestes qüestions, però per mi és apassionant, no? I el resultat és una persona més complexa i més sana.
No, sí, jo crec que la culpa... Diria que és un dels temes centrals, compartits, unànims entre tothom que s'acosta algun dia a algun terapeuta, de l'escola que sigui. La culpa acaba sortint sempre. Després de la culpa en parlem, doncs, per la nostra herència, diríem, judeocristiana. Més que judeocristiana, sí, judeocristiana, però sobretot catòlica, els darrers 2.000 anys. Però... Jo li faig una volta més, i és que penso que s'ha demonitzat tant la culpa, no? Tu abans em deia, home, és que a vegades ens equivoquem i hem d'admetre la nostra culpa. I jo em trobo cada cop més amb individus incapaços d'admetre error o de dir, jo no m'haig de sentir culpable, jo no m'haig de sentir culpable per res. És com una màxima, és com un eslògan nou, com de falsa autoafirmació.
És aquest positivisme tòxic que moltes vegades també hem comentat, sí. I és veritat que no ens hem de sentir culpables, però això no vol dir que siguem uns irresponsables. O sigui, lo dolent de la culpa és aquest sentiment, aquesta flagel·lació, la culpa és improductiva, no et deixa avançar, no? Són pensaments recurrents i et fan sentir molt malestar, però al final no generes cap canvi. Sí que t'has de fer responsable de les coses que fas. I si alguna vegada t'equivoques, que és bastant probable que tots ens equivoquem, hem d'admetre que ens hem equivocat, que no som perfectes, que les persones cometen errors, que en aquell moment no vas estar encertat, encertada, en dir el que sigui, en el moment que vas triar, en la manera que ho vas fer, o hauries d'haver anat a una banda i no hi vas anar, i assumeixes que en aquell moment no te'n vas adonar, però ara... penses que sí que hi hauries d'haver anat, bueno, doncs admetre aquestes coses i parlar-les, demanar perdó si cal, això és fer-se responsable dels nostres actes. Culpables, doncs no serveix per res. Ara, això no sentir-se culpable per res no vol dir crear una generació d'irresponsables. Fer-nos responsables de les coses, sí, però no carregant factures que no són nostres, això també. I és aquesta, crec, que la diferència crucial. Demanar perdó quan fa falta, reparar el dany que hem fet, si es pot, intentar aprendre dels errors que hem comès, però no fer-nos nosaltres... no agafar culpes que no són nostres, no prioritzar les necessitats dels altres davant les nostres. Això sí, i això al final requereix o és important o ho pot ajudar. Igual no un requisit no és, però pot ajudar... fer un treball personal per aconseguir aquesta maduresa al final, no? Emocional i també sostenir que et diguin pues això és veritat que no ho vas fer bé. Jo també vaig pensar que aquí et vas equivocar o això no ho hauries d'haver dit o és normal que aquesta persona s'hagi sentit malament pel que vas dir perquè no volia escoltar això. Pues també hem d'aprendre a sostenir aquestes coses i a sostenir el malestar d'acceptar que ens hem equivocat. I després també sostenir el malestar que ens genera la sensació aquesta de li estic dient que no a algú i això em fa sentir malament perquè tradicionalment sembla que estem com compromesos a fer el gust als altres, no? I no fer-lo genera aquest sentiment desagradable, aquesta culpa. Sostenir aquesta culpa també és important i no deixar-nos a nosaltres de banda. Però bueno, és com sempre a la vida tot al final es tracta d'equilibri.
Doncs molt bé, doncs amb aquest suggeriment, no? Amb aquesta idea doncs, que en la culpa doncs, també doncs, hem de optar doncs, per l'equilibri, intentar doncs, evitar la culpa quan és il·legítima, per dir-ho d'alguna
manera. Exacte, quan no és nostra no agafar-la i quan
costa,
sí que ens
això.
Hem equivocat, canviar responsabilitat. Culpa per responsabilitat.
Sí, aquí hi ha tota una... No, perquè qualsevol doncs, que tingui cert interès, diríem intel·lectual, per què no, doncs, amb la psicoanàlisi, per exemple, i cregui o no la desconstrueixi o no, o hi cregui o no, però la psicoanàlisi, bona part de totes les seves diríem, teories giren entorn a la culpa. O sigui, quan un va i diu no, és que els meus pares van separar, quan jo era petit, i això m'ha generat un trauma, i aleshores el psicoanalista feu un viatge junt i acaba dient, doncs, que tu et senties culpable inconscientment, doncs, per la separació. No? Mm-hmm. I que això t'ha acompanyat durant 30 anys de la teva vida.
Mm-hmm. Bueno, aquesta és una culpa que no et tocava, per exemple. És una culpa que no era teva i de la qual t'has d'alliberar. Seria el primer exemple.
Sí, però,
aquesta
però,
culpa no és teva.
Estic posant un exemple que podríem dir que és...
Molt paradigmàtic de la psicoanàlisi.
Sí, sí, no? I com aquesta, així, doncs, moltíssims, no?, d'aquestes culpes que un ha d'anar com amb un treball d'arqueologia emocional,
sí,
llarguíssim, doncs, trobant, acompanyat d'un a veure, d'un especialista, no?
Sí.
Si tu li atorgues o si tu li atribueixes, doncs, aquesta condició, uh-huh, i que ja, clar, ja pot sortir de tot, no?
Sí. Però, bueno, és molt alliberador, també, treure tots aquests nusos, que al final són les culpes que no ens toquen, i també és alliberador per les persones del nostre voltant. Aquí els posem límits, aquí els fem de mirall, i, per exemple, això que dèiem de... No es tracta de culpar, tampoc, en els nostres pares per què hem fet o per què no hem fet, però sí posar de manifest certs funcionaments familiars també poden ajudar a fer veure a altres persones que la manera que han tingut de gestionar els temes familiars és perquè no en sabien més i ells també han patit fent-ho d'aquella manera. Llavors és més adaptatiu també per ells, en comptes d'esperar que el fill vingui, que la filla no sé què, doncs fer-se responsable un també del seu propi benestar, que és un tema que hem també parlat moltes vegades. Quan som adults, podem trobar l'origen de molts patrons, de com ens vinculem o de com és la nostra manera de relacionar-nos en la infància, però quan ja som adults, els responsables del nostre benestar i malestar som nosaltres. Podem veure d'on ve. I això ens va molt bé per entendre-ho, i és molt alliberador. Però a partir d'aquí la feina l'hem de fer nosaltres, no? En el cas dels nens és diferent. En els nens els ha de protegir, i els adults són els responsables del benestar i del malestar dels nens. Però quan ja som adults, els responsables d'estar bé som nosaltres. I els que hem de buscar per què no estem bé som nosaltres. I els que hem de fer coses proactives per estar millor som nosaltres. I els nostres pares, que s'han equivocat, doncs probablement... Que ho han fet el millor que hem sabut? Doncs segurament. Igual que nosaltres fem també moltes coses malament amb els nostres fills i filles, perquè ens pensem en aquell moment que allò és el millor, doncs ens podem estar equivocant, doncs sí. De la qüestió és que la intenció darrere dels nostres errors no sigui una intenció de fer mal i que tu puguis acceptar que allò estava fora de lloc, però que evidentment la teva intenció no era ferir en aquella persona, per exemple, no?
Vanessa Parellada, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. La podeu, en aquest cas, seguir a les xarxes i a través d'allà, doncs, a concertar alguna sessió, alguna visita també, si trobadors que us pot ajudar. Gràcies per acompanyar-nos aquest matí.
Moltes gràcies a vosaltres per aquest espai de salut.
Vale, fins ara, adeu.
Adeu.